Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia de boires matinals i intervals de núvols. Avui comença la primavera meteorològica, però el sol anirà car de veure.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Què tal? Bon dia. Ja són les 8 d'avui, dilluns. Tornem a ser aquí un dilluns. I a més és 1 de març. Aquest mes, mira, està bé perquè la primera setmana els dies tenen el número d'aquell dia de la setmana. Dilluns 1, dimarts 2, igual que el febrer, vaja. Avui un dia amb pocs canvis pel que fa al temps. Tindrem intervals de núvols que deixaran temperatures a 15-16 graus les màximes. Algun plogim podem tenir al llarg del dia a la comarca. Ara mateix a Pals hi ha 10 graus, a Tamariu hi ha 11 graus i a Palamós també hi ha 11 graus. Un dia en què us explicarem les conclusions del judici contra l'únic acusat per l'incendi que va cremar 380 hectàrees al Baix Empordà el 2014 entre Vall-llobrega, Forallac, Calonja i Palamós. El jutjat l'ha absolt perquè diu que no hi ha prou mostres que la crema controlada que feia ell provoqués aquest incendi que va tenir conseqüències nefastes per la natura de casa nostra. Avui també us explicarem conclusions de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona que donen per fet que no es tornarà les xifres de número de bars i restaurants fins a d'aquí o 4 o 5 anys i que diuen que aquest estiu hi haurà un 10% menys de bars i restaurants a les comarques de Girona. Déu-n'hi-do. I també us explicarem la troballa nefasta que han trobat des de l'associació No a 18 Nussos aquest cap de setmana a la costa del Baix Empordà, concretament al cap de Begur. Van trobar una cria de dofí morta. Us ho explicarem aquí al Supermatí de seguida, són les 8 i 2 minuts. En un dia en què parlarem amb l'Albert Gómez, que és responsable de comerç i tresorer de la FOEC, la patronal de Girona, que ha engegat una campanya per reclamar que no pugi la quota d'autònoms tal com s'ha anunciat. I com que és dilluns, doncs també acabarem el programa, que ens trucarà la Marc Coll, amb qui parlarem amb un altre dels responsables o un altre de les veus de l'Empordà que ens porta cada dilluns la Mar. Comencem! 8:03 minuts. Anna Salvador, bon dia.
Hola, bon dia.
Eugènia Güell, bon dia.
Bon dia.
Paula Brines, bon dia.
Hola, bon dia.
I Paula Balcebre, bon dia.
Hola, bon dia.
L'incendi que va cremar 380 hectàrees a Vall-llobrega, Forallac, Calonja i Palamós el 2014 quedarà impune.
Bon dia.
Ai, Sandrín, sí. Ara, Eugènia, endavant.
El jutjat penal 4 de Girona absol un acusat que s'enfrontava a 2 anys de presó i a pagar indemnitzacions de més d'un milió d'euros. El foc es va extingir el dia 20 de març i també va afectar 2 habitatges, una finca, infraestructures telefòniques i va calcinar un vehicle.
Hi haurà aquest estiu un 10% menys de bars i restaurants que l'any passat per la pandèmia a les comarques de Girona.
La pandèmia ha provocat que uns 450 bars i restaurants de les comarques gironines no obrin aquest estiu que ve. Això suposa un 10% del total que hi ha a la demarcació. A més, des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines donen per fet que no es tornarà les xifres del 2019 fins d'aquí 4 o 5 anys.
La policia de Palafrugell ha detingut 2 persones implicades en el robatori dels tallers Autoada.
El robatori es va cometre el passat 19 de febrer i els lladres s'havien emportat aproximadament 450 euros. Gràcies a les imatges de les càmeres de seguretat de l'establiment, la policia local de Palafrugell ha pogut identificar els presumptes autors del delicte.
I troben una cria de dofí morta al cap de Begur.
L'associació d'observació del fons marí, anomenada No a 18 Nusos, van trobar aquest divendres a la costa la cria de dofí ratllat morta. El grup es va posar en contacte amb la xarxa de rescat de fauna marina i els agents rurals la van anar a buscar a port per traslladar-la a la Universitat Autònoma de Barcelona.
<totipos> Mont-ras encara nous projectes d'urbanisme i posa noms de carrers de caire feminista.
Una vegada acabat l'aparcament annex a l'Ajuntament i el consultori mèdic, ara començaran amb la continuació del carrer Mestres Masgrau i Badia. A la part del carrer que es correspon als equipaments escolars, es farà un aparcament amb bateria de 16 places i, a part d'això, noves zones verdes.
L'altre dia parlàvem amb Lourdes Fuentes, l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, que ens deia que amb la nova normativa del PROUM, del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal, s'ha reduït i força les hectàrees de sòl urbanitzable.
Sí, divendres vam entrevistar l'alcaldessa de Santa Cristina d'Aro, Lourdes Fuertes, per preguntar sobre l'aplicació del nou POUM. Santa Cristina és el primer municipi de la Costa Brava en adaptar la seva planificació urbanística, fet que ha suposat la desqualificació de 227 hectàrees de sòl no urbanitzable. L'alcaldessa apunta que amb el nou pla urbanístic s'han tirat enrere diverses propostes d'edificació.
Doncs sí, i podeu recuperar l'entrevista a la nostra pàgina web. L'Ajuntament de Torroella de Montgrí, també l'Estartit, i la Unió Esportiva Llagostera negocien el trasllat de la seu social del club del Llagostera a l'Estartit.
Exacte, consideren que el canvi seria positiu per diversos motius. Per a Torroella i l'Estartit, el canvi significaria una promoció esportiva i per a la UE Llagostera, un creixement econòmic.
El ciclista professional Ahmed Madan tria Palamós com a base del seu entrenament a Europa.
Així es va decidir a l'últim ple de l'Ajuntament, celebrat aquest passat...
A veure, que se'ns ha colat aquí un tall de veu, que no és el que toca va ara. Endavant.
Sí, el ciclista professional de l'equip Bahrain Victorious, Ahmed Madan, ha triat Palamós com a base dels seus entrenaments a Europa, i en els quals correrà amb el seu equip, que compta amb integrants de la categoria de Mikel Landa o Pello Bilbao. Durant el mes de febrer i març, aquest esportista fa una estada a Palamós, des d'on cada dia planifica les seves rutes d'entrenament per la zona, fent recorreguts principalment per les carreteres de l'Empordà.
I ara sí, Sant Feliu de Guíxols tindrà un centre de trail running.
Així es va decidir a l'últim ple de l'Ajuntament, celebrat aquest passat dijous 25 de febrer. Junts per Catalunya va presentar una moció per proposar la creació d'un centre de trail running que va rebre el suport de la resta de partits. La idea és que el centre ha de convertir-se en un element de dinamització de la ciutat, oferint recorreguts senyalitzats i protegint els camins, entre d'altres aspectes.
Supermatí a Ràdio Capital.
8:07, Albert Aparicio, bon dia.
Bon dia.
Informació meteorològica, quin temps farà avui dilluns, avui que també comença la primavera meteorològica.
Així és, dia 1 de març i a part del canvi de mes tenim el canvi d'estació meteorològica. Oficialment, o millor dit, astronòmicament, encara falten 20 dies per encetar la primavera, però pel que fa a la meteorologia ja donem per tancat l'hivern. Un hivern amb forces contrastos, amb un desembre termomètricament normal, un inici de gener fred i un febrer que ha estat molt suau, amb temperatures clarament per sobre la mitjana. I aquest dilluns ha començat amb pocs canvis, realment continuem amb boires, núvols baixos matinals, que avui poden ser força persistents i de major extensió, deixant un dia amb estat de cel entremig i força ennuvolat. Al vespre no es descarta fins i tot algun petit plogim. La temperatura mínima serà més alta que ahir, al voltant dels 6-8 graus, i la màxima podrà pujar fins als 15-16 graus. No gaire més degut a aquests intervals de núvols. Demà i els propers dies, tot i trobar-nos en situació anticiclònica, li costarà el sol poder lluir, sobretot durant els matins, amb la formació d'aquests núvols baixos i bancs de boira. Sembla que dimecres podrien tenir més estones de sol i a finals de setmana s'inestabilitzarà més l'atmosfera amb algunes precipitacions.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
8 i pràcticament 9 minuts, Post Malone ha fet aquest cap de setmana un concert per commemorar els 25 anys de Pokémon i per celebrar-ho ha estrenat una cançó del tema Only Wanna Be With You, que avui és la cançó del dia aquí al Supermatí de Ràdio Capital.
Sing. Palafrugell.
11 restaurants us han preparat un menú especial de cuina empordanesa. Combineu-lo amb nits d'hotel, excursions en vaixell, rutes de senderisme, visites culturals...
Informeu-vos-en al 972-300-228 o bé a garoinada.cat. Les Garoines, als restaurants de la Garoinada. Fins al 28 de març, a Palafrugell.
Tota l'actualitat de l'Empordà és el Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
La calefacció de gasoil és neta, eficient i econòmica, però no tots els gasoils funcionen igual. A l'estació de servei Cursà només hi tenen els millors combustibles per oferir un bon servei a domicili basat en la qualitat. A més, tenim un ampli horari d'entrega i facilitats de finançament. Si busques un servei de qualitat, contacta amb nosaltres. Estació de servei Cursà. Telèfon 972 63 00 28. El teu gasoil de confiança.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Soc en Carles Pi, alcalde de Pals. Vull felicitar Ràdio Capital Empordà per aquests 20 anys de ràdio. Us animo a seguir treballant i seguir informant perquè en pugueu complir molts més.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Pràcticament un quart de nou del matí. La FUEC, la patronal d'empresaris de Girona, ha arrencat una campanya contra la pujada de la quota d'autònoms. El govern de l'Estat ha anunciat que continuarà amb la reforma que va començar el 2019 de les quotes d'autònoms, amb una progressió que elevaria, en la majoria dels casos, les quotes fins al 40% el 2022 respecte al que es paga ara. I per això des de la FUEC doncs, han arrencat aquesta campanya per intentar evitar-ho. Avui al Supermatí parlem amb el seu responsable de comerç i tresorer, que és l'Albert Gómez. Albert Gómez, bon dia.
Bon dia, què tal?
Clar, un 40%, de quin import estem parlant en la majoria de casos?
Doncs, bueno, d'aquests 280 i escaig que s'està pagant ara, a passar a més de 400. Per tant, estem parlant d'una puja molt, molt significativa.
Trobo que...
De fet, l'Estat espera ingressar dels 10.000 milions que ingressa ara, a passar a ingressar-ne, gràcies a les quotes d'autònoms, a més de 15.000 milions d'euros. Per tant, bueno, és evident que és una puja molt important.
Trobo que això, amb tot el que està passant els últims dies, se n'ha parlat poc, tot i que se n'ha parlat, però jo ho trobo inversemblant, o sigui, ho trobo impossible de creure, no?, que en aquesta situació, en què els autònoms són els que han patit més, el govern espanyol decideixi això.
Bueno, és el que passa, no?, que molt sovint la realitat supera la ficció. Nosaltres bàsicament ens hem marcat tres objectius. El primer és donar-ho a conèixer, no? Que se'n fes una mica de soroll i fer-ne ressò, perquè jo crec que moltíssima part dels autònoms són totalment aliens a que s'està projectant i preparant aquesta norma, i com va dir el ministre, que tenien intenció, doncs, d'aquí més o menys mig any i a principis del 2022 ja poder-ho aplicar, no? Per tant, una mica fer soroll, fer-ne ressò i que la gent en fos conscient de que això va per aquí i que ho sapiguessin just abans, que no ho sapiguessin just abans de que realment ja es n'és aplicat, sinó que la gent hi tingués a dir abans, no? Això per una primera part. La segona és sobretot incidir en el fet que ara això no toca. O sigui, tu ho explicaves molt bé, Dani, amb la que ens està caiguent a sobre, quan encara ni tan sols hem parat el cop i no sabem com quedarem com a país i com a economia, plantejar qualsevol tipus de puja quan realment l'economia el que necessitaria són estímuls i ajuts, ens sembla una absoluta animalada, una absoluta bestiesa.
Clar,
I el tercer objectiu que creiem...
Sí. Digues. No, acaba, perdona.
No, i el tercer, la tercera qüestió que volem posar sobre la taula és que, sobretot, quan això s'acabi aplicant, que no es faci en base a la facturació, sinó als ingressos reals i, per tant, als beneficis, perquè aquí hi ha moltíssimes derivades i, per tant, trobaríem molt injust que es fes en base simplement a la facturació, sense tenir en compte les despeses, no? Perquè, al final, el rendiment net, el que acaba guanyant un autònom, doncs hi ha moltíssimes variables. I tenim por i ens sembla que anirà amb que s'agafarà com a base la facturació, no? I això seria molt erroni i acabaria castigant a moltíssima gent que realment no està guanyant tants de diners, diguem, o no s'està guanyant massa la vida, i a sobre encara li doblarien la quota d'autònom.
Clar, això el mateix ministre ja ha dit que està en una fase molt embrionària i que s'ha de negociar, i també diu que això anirà escalat, és a dir, les persones que ingressin menys pagaran menys i les persones que ingressin més pagaran més.
Sí, clar, això evidentment és l'argument que han posat a sobre la taula, però són els primers que diuen que pensen passar de 10.000 milions d'euros a 15.000. Per tant, no sé quan menys pagarà la gent. El que està clar és que els que pagaran més pagaran molt més, perquè per arribar a assolir aquesta xifra i, per tant, a pujar un 50% el que s'ingressen quotes d'autònoms, vaja, jo crec que 2 i 2 són 4, vull dir que és com bastant evident l'impacte que pot generar.
Clar, quanta gent creieu que ara està cobrant menys, està pagant més del que li tocaria? El govern espanyol ho qualifiquen pràcticament dues terceres parts. Ara mateix ja.
Sí, ells parlen d'uns... Sí, ells diuen que uns 2 milions d'autònoms probablement passaran a pagar una mica menys i que la norma afectarà només a uns 700.000. Bueno, caldrà veure, no? Nosaltres en tot cas hem volgut, i això també ha de quedar clar, hem començat ja a fer campanya i en aquest sentit volem condicionar la norma perquè després, un cop ja està feta, és molt difícil, no? que t'escoltin i que es canviï. Per tant, també una mica el sentit d'engegar ara la campanya, de no esperar-se ben bé al final, perquè és que després ja no hi tens res a dir, no?
Clar, si això acaba tirant endavant per la pau social, que ara se'n parla molt, pot tenir conseqüències nefastes, no? Perquè et poses tot un sector en contra.
Evidentment, i un sector que se'n beneficien, jo crec, d'una qüestió, no? Que al final és un sector molt atomitzat, que és un sector, a més, que, clar, que té a veure, no? D'entrada, un fuster amb un pintor de quadres, amb un advocat i amb un carnisser, no? Doncs, però que, en canvi, que forma part del teixit productiu i de l'economia d'aquest país, no? I que és un sector molt important i que està molt castigat. És que al final és una gent que s'està jugant el seu patrimoni personal per intentar, doncs, guanyar-se la vida, que en molts casos aquests mesos s'ha hagut d'endeutar per poder continuar i subsistir, i que a més li posaràs una càrrega molt superior d'aquí uns mesos. Per tant, és el que et deia, nosaltres critiquem sobretot també la idoneïtat del moment, o sigui, creiem que ara no és el moment de plantejar cap tipus de pujada de quota, i si es fa, sobretot, doncs, que es faci, com et deia, amb base als guanys reals, no a la facturació, perquè d'altra manera seria absolutament injust.
En què consisteix aquesta campanya de la FUEC que heu arrencat ara? També demaneu adhesions per internet, no?
Sí, nosaltres vam redactar un manifest, una nota de premsa en què denunciàvem aquesta situació i en què, posant de relleu els nostres motius, doncs, per demanar això, que és bàsicament el que t'he estat explicant ara. I després el que vam habilitar un espai en la nostra pàgina web perquè la gent s'hi pogués adherir i donar suport, no? I bàsicament expectem això. Ara, de fet, començaríem una segona fase en què volem anar parlant també amb d'altres patronals per mirar d'anar fent més gran això, no? I que siguem més. Per tant, que no sigui ja només una cosa de la FUEC, sinó que s'hi sumin d'altres i fer-ho créixer, perquè creiem que és un tema molt i molt important i que seria molt, molt dolent, molt.
Ep, ara hem perdut la connexió.
Un tipus de puja.
Ara? Sí. No.
Dani?
Res, ha estat uns segons, ja està.
M'enrotllo massa, jo crec que fins i tot s'avorreix el satèl·lit.
No, aviam, la qüestió és aquesta, no? Si això tira endavant, quines accions us plantegeu?
Bueno, ara de moment, ja et dic, hem iniciat aquesta campanya, aquest manifest, i donem l'opció, doncs, que els autònoms, i també les persones a títol individual, que creguin que això ara no toca i que no seria just, doncs, que s'hi puguin adherir. Estem rebent una molt bona acollida i ara entraríem en una segona fase que el que pretenem és, doncs, que d'altres patronals també s'hi sumin i fer-ho més gran, no? De moment seria aquesta part una mica reivindicativa de donar-ho a conèixer i de mostrar el nostre, diguem, disconformitat en el govern espanyol.
Clar, això arriba en un moment, per exemple, en què avui els comerços no essencials poden tornar a obrir després d'un cap de setmana tancats, en què s'esperava potser que aquest, amb les noves restriccions, es permetés reobrir comerços no essencials al cap de setmana, però això no ha estat així. Li trobeu algun sentit a aquesta restricció?
Bueno, ara aquí entrem en un altre tema, no? Des de la perspectiva del comerç, nosaltres sempre hem reivindicat i expliquem que prenent totes les mesures que s'estan prenent, mantenint les portes obertes, amb mascareta, amb gel i amb limitació d'aforament, que som espais segurs. Per tant, des de la nostra perspectiva, evidentment, com a espais segurs que som, no entenem aquesta decisió de mantenir-nos tancats el cap de setmana, de la mateixa manera que ens sembla molt injust el que s'ha fet amb els grans centres comercials.
Clar, després la qüestió és, vull dir, si el govern decideix tancar, doncs algun motiu tindrà, però hi ha el tema de les ajudes. Fa uns mesos hi havia zero ajudes i des dels últims mesos la Generalitat ha començat a activar-ne algunes. Però a mi no m'ha quedat clar si totes les que s'han activat són mínimament suficients o us semblen allò ridícules.
Bé, tots sabem la situació actual econòmica, del govern de la Generalitat, i la veritat és que s'ha fet un esforç, això s'ha de reconèixer, però realment poden ajudar a pal·liar l'impacte, però no estan al nivell de les ajudes que poden donar d'altres països. Aquí també s'està donant una circumstància que jo crec que s'ha d'explicar, no? I és que És veritat que les comunitats autònomes són els que han d'aplicar les restriccions i, per tant, que marquen una mica els tempos i generen, al final, amb les seves decisions, l'impacte, no?, sobre les empreses, però també és veritat que qui té la clau de la caixa no són les comunitats autònomes. Per tant, qui té capacitat per endeutar-se i decidir polítiques, al final, és el govern de l'Estat, no? I això fa que hi hagi un decalatge. Per tant, aquí també hem de ser justos, no?, i explicar les coses com són. Precisament també per això una mica la crítica de dir, escolta, si encara no sabem ni tan sols com... Perquè l'impacte de la Covid i la crisi encara no ha acabat, no? Aleshores, tal com està anant tot plegat, creieu que ara és el moment idoni per pràcticament doblar una part de les quotes dels autònoms i acabar ingressant el doble més? Creiem que realment és totalment... És inversemblant, vaja, que és totalment fora de lloc. Però el que caldria és estímuls i ajudar les comunitats i a les empreses.
I d'aquests 11.000 milions que ha anunciat el govern espanyol, no en sabem res, tampoc.
Bueno, igual que els fons europeus, no?, que és com un cant de sirena, però al final... Jo tinc la lleugera sospita que sóc aparant amb butxacanos de sempre. Per tant, però bueno, això ja hi haurà mesos per parlar-ne, no? Però jo crec que hi ha empreses amb molta capacitat, sobretot totes les de l'IBEX 35, que són les que estan posant projectes a sobre la taula i al final jo crec que és on anirà tots aquests diners. Veurem si arriba on hauria d'arribar, no? Que és a les capes més baixes de l'economia, als autònoms, i que són els que realment estan patint més.
I els fons europeus que ara deies, poden ser... Teniu alguna esperança encara?
Jo des del punt de vista d'autònom castigat, molt poques. Ara, ja en veurem. Tant de bo aquest escepticisme m'equivoqui i realment hi hagi un repartiment que realment arribi a tot arreu i que ajudi sobretot, no? És veritat que també s'ha plantejat des de la perspectiva de que aquests fons han d'ajudar a reactivar, però també a transformar l'economia, i per tant això només es pot fer amb macros projectes, però també jo crec que hi ha una gran necessitat, per el que estàvem parlant abans, no?, de que arribin ajudes en aquells que realment ho necessiten més, no?, i que ho estan passant pitjor i que són normalment doncs, les empreses més petitones. I això ara no s'està podent fer per una qüestió de manca de recursos. Per tant, aquests fons haurien d'anar en bona part a pal·liar això i a que no s'acabés destruint més teixit productiu, no? Mm. Però és que, com tornava, i com deia, encara no hem pogut avaluar, encara no estem de la crisi del Covid, encara hi ha aquesta lenta sagnia, no? Per exemple, amb les botigues que han de tancar cada setmana, les i restaurants que no poden obrir els vespres i que ho fan amb uns horaris determinats, etc. No? Tot el sector serveis que ho està passant molt malament i ja s'està plantejant per d'aquí mig any una puja molt important, per tant. Bueno, és que això no toca.
Albert Gómez, responsable de comerç de la FUEC. Gràcies per passar avui pel Supermatí.
No, bueno, gràcies a vosaltres. Moltes gràcies doncs, per fer-vos en ressò i, escolta'm, felicitats per aquests 20 anys de ràdio i records a tot l'equip de Ràdio Capital.
Moltes gràcies per la felicitació i també transmetrem el record. Que vagi molt bé.
Fins una altra.
Fins una altra. Adéu.
Fent Empordà, fent Ràdio Capital.
Hola a tots, som els Blaumut i volem felicitar els amics de Ràdio Capital de Pals pel seu 20è aniversari i res, desitjar-vos molts èxits, que sigueu endavant amb aquesta tasca que feu i una abraçada ben forta. Vinga, fins aviat.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys.
Un minut i arribarem a 9:15 del matí. L'incendi que va cremar 380 hectàrees a Vall-llobrega, Forallac, Calonja i Palamós el març del 2014 queda impune. El jutjat penal 4 de Girona ha absolt un acusat que s'enfrontava a 2 anys de presó i a pagar juntament amb dues asseguradores 1,2 milions d'euros en indemnitzacions per un delicte d'incendi forestal per imprudència greu que hauria afectat o que va afectar un espai natural protegit. La sentència conclou que no ha quedat provat que l'origen del foc comencés el 16 de març i que fos unes cremes controlades, mal apagades, de vegetació que l'acusat va fer a la seva finca uns dies abans de l'incendi.
El foc, extingit el 20 de març, també va afectar dos habitatges, una finca, infraestructures telefòniques i va calcinar un vehicle. L'incendi es va declarar el 16 de març del 2014 i va afectar els municipis de Vall-llobrega, Forallac, Palamós i Calonja. En total, va arrasar 376 hectàrees de terrenys forestals, la majoria dins de l'espai natural de les Gavarres, i una hectàrea i una mica més de superfície no forestal. Segons recull la sentència, els equips d'emergències van poder controlar l'incendi l'endemà a 8:45 del vespre i no es va donar per extingit fins a les 7 de la tarda, com dèiem, del dia 20 de març. Arran de l'incendi, els agents rurals van obrir una investigació per intentar determinar l'origen i comprovar si s'havia produït per alguna negligència. 6 anys i mig més tard, l'octubre passat, un veí de Vall-llobrega es va asseure al banc dels acusats del jutjat penal 4 de Girona. La fiscalia l'acusava d'un delicte d'incendi forestal per imprudència greu amb afectació a espai natural protegit i sol·licitava 2 anys de presó. També volia que pagués una indemnització conjuntament amb dues asseguradores de més d'1 milió d'euros pels danys provocats pel foc tant al paratge protegit com als habitatges, finques, estructures telefòniques i un cotxe.
Què diu el jutjat a l'hora d'absoldre l'acusat?
Exacte, perquè existeix un dubte raonable sobre l'origen del foc. També conclou que s'ha pogut acreditar que les flames comencessin per unes cremes controlades de vegetació que el veí de Vall-llobrega va fer la seva finca del dia 11 al 14 de març. L'advocat de la defensa, Joaquim Bec de Careda, ha dit que el processat ha viscut un veritable calvari processal perquè el cas ha trigat 6 anys en arribar a judici, de fet una mica més. El motiu és perquè hi havia molts perjudicats, ha dit, per l'incendi, i el jutjat instructor es va voler assegurar que tots poguessin comparèixer. De fet, a banda de la fiscalia, al judici hi va haver 3 acusacions particulars.
Segons la sentència, l'informe dels agents rurals apuntava que una de les cremades controlades no s'havia apagat correctament i que això hauria provocat l'anomenat efecte carbonera.
La investigació sostenia que així el foc va continuar cremant sota terra fins que una ràfaga de vent fort el va fer revifar, originant l'incendi. Un perit de la defensa, per contra, exposa que al voltant d'aquest suposat punt d'inici no hi havia cap vegetació cremada, per tant, és impossible que es produís allà. La jutgessa, tot i així, exposa que les dues teories exposades són presumpcions i teories i per això es conclou que existeix un dubte raonable en relació de l'origen del foc perquè cap de les dues teories es pot tatxar de descabellada o d'impossible, sent doncs les dues creïbles i consistents.
Supermatí a Ràdio Capital.
L'hostaleria de les comarques de Girona començarà l'estiu amb un 10% menys de bars i restaurants respecte l'any passat pels efectes de la pandèmia. Per això, des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona calculen que entre 450 i 500 establiments no aixecaran la persiana aquest estiu.
Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques Gironines donen per fet que els que sí que puguin obrir treballaran a un ritme similar al de l'estiu de l'any passat. I és que el president de la federació, Antoni Escudero, no contempla que es torni a les xifres del 2019 fins d'aquí 4 o 5 anys. Antoni Escudero reconeix que hi ha un cert excés d'establiments de restauració a les comarques gironines. En aquest sentit, assenyala que aquest sector ha estat un refugi per a aquelles persones que s'havien quedat sense feina.
I dir que la restauració i l'hostaleria a comarques de Girona era excessiva perquè tothom se veia amb capacitat i amb cor de posar un restaurant. Hotels no, això ja val més diner, però posar un restaurant, un bar o una cafeteria, va, això sortien com volés.
Escudero lamenta que aquests negocis són els que han patit més, ja que al darrere hi solen haver només els estalvis d'un particular o d'una família.
El president de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona també explica que els empresaris ja no es poden ajustar més.
Exacte, és per això que Antoni Escudero no pronostica una rebaixa important dels preus ni en la restauració ni tampoc en els hotels de la Costa Brava.
Bueno, indudablement, la gent s'ajusta, però és que tampoc els preus tampoc se poden baixar més, perquè, a veure, aquí ja s'estava treballant molt barat, que era una de les queixes que nosaltres teníem.
Tot i això, Escudero espera que amb la vacunació es vagi recuperant la confiança i l'hostaleria gironina pugui fer un bon estiu, ja que assegura que la Setmana Santa serà complicada.
Precisament un altre element que entra en joc és el certificat de vacunació. Des de la Federació d'Hostaleria de les Comarques de Girona assenyalen que crear aquest certificat que planteja la Unió Europea, que permetria viatjar amb més facilitat a les persones que tinguin una PCR negativa, tinguin anticossos o estiguin vacunats, doncs diuen des de la Federació d'Hostaleria de Girona que això seria una bona notícia.
El sector veu amb molt bons ulls la proposta, però es mostra escèptic a que acabi tirant endavant. Escudero remarca que la mesura seria un revulsiu, però recorda que hi ha interessos proteccionistes de molts països de la Unió. El president també ha recordat que van proposar al Procicat un certificat de vacunació similar, però que no va prosperar.
Vuit i 35 minuts, atenció a això, han trobat un dofí mort al fons marí, a la costa del Cap de Begur. L'ha trobat una associació que es dedica a l'observació del fons marí.
El grup NOAA 18 Nusos ha explicat a través de les xarxes socials que aquest divendres van trobar l'animal surant i mort segurament des de feia hores a 9 milles de la costa. Es van posar en contacte amb la xarxa de rescat de fauna marina i els agents rurals la van anar a buscar al port i la van traslladar a la Universitat Autònoma de Barcelona per fer-la necròpsia i determinar la causa de la mort. Des de NOAA 18 Nusos avisen que si algú es troba un cetaci a la costa o ferit, cal trucar al 112 i que si és viu no ens hi hem d'apropar ni manipular-lo.
Mont-ras acaben els projectes d'urbanisme. Ara una vegada han acabat l'aparcament annex a l'Ajuntament i també al Consultori Mèdic. Ara començaran amb la continuació del carrer Mestres Masgrau i Badia.
A part del carrer que es correspon als equipaments escolars, la llar d'infants i l'escola Torre Jonama, es farà un aparcament amb bateria de 16 places a cada banda, mentre que l'altra part del terreny serà una zona verda. Ho explica a Ràdio Capital l'alcaldessa de Mont-ras, Vanessa Pairó.
Amb unes taules de pícnic, unes zones de joc per mainada tant de 0 a 3 anys que respondria al que és... les edats, diguem, que engloba la llar d'infants, i també de 3 a 12 per donar servei també a la mainada que ens surt de l'escola Torres Jonama. Justament aquesta zona s'anomenarà Parc de Josep Pallach i Carolà, en homenatge al mestre pedagog i polític català.
Josep Pallach, com sabeu, és un personatge de gran estima pel municipi, del qual també se'n fan programes educatius pel foment de la lectura. Doncs bé, es posarà aquest nom en aquesta zona verda, però també en la mateixa línia Mont-ras ha creat noves denominacions de rotondes, carrers i espais amb una veu més feminista.
Que la majoria tenen un caire més feminista i reivindicatiu, perquè hi ha prop d'una quinzena d'indrets que es coneixeran amb noms de dones que han destacat en diferents àmbits, perquè també creiem que era una deficiència que el municipi de Mont-ras doncs havia de corregir, i quina millor ocasió que fer-ho ara amb la proximitat del Dia de la Dona que ens ve el proper 8 de març.
Així doncs, la zona del carrer Torre Jonama limitarà amb el carrer 1 d'octubre, on s'hi estan construint els nous locals comercials.
També hi haurà el carrer 8 de març, que enllaça l'Avinguda Catalunya amb el carrer de Magramés.
En aquest espai hi haurà dues grans zones verdes que portaran els noms de Muriel Casals i Pilarín Vallès. Allà l'Ajuntament també està treballant en un conveni per un aparcament públic amb una part privada i una part municipal que tindria fins a 60 places d'aparcament a prop del nucli comercial més dens. Malgrat l'alcaldessa reconeix que el context de la pandèmia és complicat i endarrereix terminis, ha explicat que segueixen endavant amb els objectius i en aquest sentit ha confirmat que properament licitaran les obres de condicionament de la deixalleria municipal per poder complir els percentatges de reciclatge establerts des de la Unió Europea i per protegir l'entorn.
8 i 38. La policia local de Palafrugell ha detingut dues persones per presumpte robatori amb força a on? Doncs als tallers Autoada. Hauria passat el passat 19 de febrer. Paula. No podem escoltar la Paula, aviam si la tenim connectada. Això de fer la ràdio a distància té aquestes coses que a vegades se'ns desconnecta. Ara sí, Paula.
L'empresa es troba ubicada al polígon industrial de Palafrugell i va presentar una denúncia per un robatori. El propietari va relatar que els presumptes lladres havien forçat un total de 7 màquines de la zona de neteja de vehicles, més diversos danys en dues màquines més. L'empresa no només té una instal·lació dedicada a la reparació i pintura de vehicles, sinó que també hi ha un espai per a la neteja de cotxes. Els autors dels fets s'haurien emportat diners per un valor aproximat de 450 euros en monedes i haurien causat danys per un valor molt elevat, els quals en aquests moments s'estan valorant. Ara bé, a petició de la policia local, el propietari va portar les gravacions de les càmeres de seguretat que disposa el recinte de l'empresa.
I per què van servir aquestes imatges, doncs?
Els agents del cos policial local van poder observar amb les imatges com un vehicle de marca Ford, model Focus, amb dos ocupants al seu interior, anaven de màquina en màquina tapant-se per evitar ser reconeguts. En les proves es visiona com es va produir el delicte. Un conduïa i vigilava, mentre que l'altre forçava les màquines per accedir als diners recaptats. Per això, 5 dies després dels fets, s'ha aconseguit identificar i detenir els dos autors del robatori gràcies a les imatges i també per les diligències realitzades pel cos policial amb les càmeres de control i seguretat del municipi.
Vuit i 40 minuts, vinga, notícies d'esports. A Torroella s'està negociant, a Torroella i a l'Estartit, s'està negociant que el Llagostera, la Unió Esportiva de Llagostera, traslladi la seu social del club a l'Estartit. Sandrín.
Exacte, estan estudiant aquesta possibilitat que considerem positiva per diversos motius. Pel que fa a Torroella i l'Estartit, el canvi significaria una oportunitat de promoció esportiva, una promoció econòmica i una projecció a l'exterior durant tot l'any. A més, les instal·lacions del camp municipal de l'Estartit poden adequar-se per acollir el club del Llagostera. Quan a la UE Llagostera Costa Brava, amb el trasllat podria créixer socialment i econòmicament com a club professional. A més, la UE Llagostera considera que es podrien generar bones sinergies amb el club del municipi i podria així esdevenir un referent del futbol professional a les comarques gironines.
És tota una notícia, això, eh? És un... Vaja, seria bona notícia i, a més, hi hauria molt de moviment i a l'Estartit durant tot l'any i estaria molt bé. 8 i 41 minuts... El ciclista professional Ahmed Madan tria Palamós com a base del seu entrenament a Europa.
Sí, el ciclista professional de l'equip Bahrain Victorious, Ahmed Madan, ha triat Palamós com a base dels seus entrenaments a Europa, per tal de preparar-se per la seva participació en grans competicions ciclistes de 2021. Madan, enguany, ha sigut el primer ciclista de Reina de Bahrain que competeix al World Tour. Amb només 20 anys ha assolit la màxima categoria del ciclisme després de passar per la selecció nacional de Bahrain i posteriorment per l'acadèmia de ciclisme del seu país, on va despuntar de manera destacada.
I com ha estat rebuda la notícia a Palamós i com seran aquests entrenaments?
A motiu de la seva estada a Palamós, l'alcalde del municipi i el regidor d'esports van rebre el ciclista a l'Ajuntament en un acte el 25 de febrer. I els entrenaments de Madan tindran lloc durant el mes de febrer i març, des d'on cada dia planifica les seves rutes d'entrenament per la zona, fent recorreguts principalment per les carreteres de l'Empordà. Aquests itineraris són planificats amb la col·laboració, entre d'altres, del mecànic de ciclisme palamosí David Fernández, que actualment treballa per l'equip Bahrain Victorious, el quart pertany Madan.
I també hem d'explicar que Sant Feliu de Guíxols vol tenir el seu propi centre de trail running. Es va decidir en l'últim ple, amb una moció que va presentar un dels partits, l'últim ple municipal de Sant Feliu.
Junts per Catalunya va presentar una moció per proposar la creació d'un centre de trail running que ha de convertir-se en un element de dinamització de la ciutat. Oferirà recorreguts senyalitzats i adequarà els camins per assegurar que estiguin en bon estat. A més, també comptarà amb un espai d'entrenament per tot l'any. La moció va ser presentada per la regidora de JunsperCat, Nines Ribas. Tal com va explicar Ribas, aquest centre serviria per desestacionalitzar el turisme de la ciutat.
També ha de preveure un espai d'entrenament i guies especialitzats en les diferents modalitats per entrenar tot l'any. Si això es complementa amb una oferta de places hoteleres i d'altres serveis, ha de servir per desestacionalitzar el turisme de la ciutat, que actualment es concentra en els mesos de temporada de maig a setembre.
Des de Junts per Catalunya defensen que un bon espai per aquest centre de trail runnings podria ser Cal Pinxo o l'entrada de l'Ardenya. Segons detallen a la moció, les instal·lacions haurien de comptar amb un vestíbul o recepció, taquilles, dutxes i un petit gimnàs on poder entrenar la força. Per una altra banda, també van proposar impulsar una app informativa de les rutes on es puguin descarregar els tracks dels circuits.
Tots els partits de l'Ajuntament, també l'equip de govern de Tots per Sant Feliu, van donar suport al projecte presentat per Junts per Catalunya i la moció, per tant, es va aprovar per unanimitat.
Sí, exacte. Per exemple, la regidora d'Esquerra, Sílvia Romero, va felicitar la proposta i va animar l'equip de govern a impulsar aquest projecte.
És a dir, és la generació d'un nou equipament esportiu per la ciutat, on la base no és un edifici, sinó que la base d'aquest nou equipament esportiu és el nostre propi territori i paisatge. I instem l'equip de govern és a fer aquest pas, a generar aquesta infraestructura esportiva.
Per una altra banda, el regidor de Guíxols des del carrer, Jordi Lloberes, va destacar que un centre com aquest de trail running també tindria funcions de protecció i vigilància de l'entorn.
Una eina com aquesta ens ha de servir també per protegir aquest entorn i, per tant, no només campanyes de sensibilització, sinó també campanyes de vigilància, perquè en aquests camins està totalment prohibit que hi passin motos de muntanya, que hi passin quads, i malauradament doncs, hi passen, no? I a banda d'aquí, doncs, sí, sumar-nos a la felicitació per la proposta que crec.
Són 3:15 del matí, de seguida tornem amb les veus de l'Empordà de la Mar Coll.
20 anys fent Empordà. 20 anys fent Ràdio Capital.
Hola, som Dolors Bassa, presa política i exconsellera de Treball, Afers Socials i Famílies. El meu missatge és per poder-vos felicitar per aquests 20 anys. Felicitar a tota la gent de l'equip, però especialment aquells que busqueu les notícies. Felicitar-vos perquè sou importants al territori i per la vostra trajectòria professional feu que cada dia Ràdio Capital sigui el referent de molta gent de l'Empordà i més enllà de l'Empordà. Felicitats i esperem que durant molts més anys pugueu tenir oients i persones que us escoltin de la mateixa o més que ara. Res més i desitjo que tingueu un bon any i sobretot molts més anys. Una abraçada groga i lila.
Ràdio Capital.
La ràdio de l'Empordà.
20 anys. Salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Ràdio Indiana, i no paris de ballar.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Un territori, una música, una ràdio.
La ràdio de l'Empordà.
Ràdio.
Passen 3 minuts de 3:15 del matí. I com cada dilluns, tanquem el Supermatí amb la secció de les veus de l'Empordà, on descobrim diferents curiositats dels municipis del Baix Empordà. Ho fem amb la Marc Coll. Marc, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Dani, què tal? Com estàs?
Molt bé. Mira, la setmana passada vam visitar un dels pobles més petits de la comarca, que és Regencós, i vam parlar amb una chef molt coneguda, que barreja gastronomia amb les flors del territori. A quin municipi ens portes avui, Mar?
Doncs mira, avui fem un gir de 180 graus i canviem un dels municipis més petits, com és Regencós, per un dels més grans i coneguts, que és Platja d'Aro. El municipi està format per tres nuclis diferents, Castell d'Aro, Platja d'Aro i S'Agaró, i entre els tres tenen uns 11.000 habitants. Però fa només 50 anys la Vall d'Aro era molt diferent al que coneixem avui en dia tots nosaltres, i per parlar de tota aquesta evolució, avui ens acompanya un veí de Castell d'Aro, un d'aquests tres nuclis de Vall d'Aro, que és l'Emili Riera. Bon dia, Emili. Què tal?
Bon bé, anar fent.
Bon dia.
Emili, bon dia. Vostè que ha viscut tota la vida a Castell d'Aro, té les dues visions, la que comentava ara, la d'abans i l'actual. com era la vida, com recorda la vida abans de l'arribada d'aquest turisme de masses a Vall d'Aro?
Bàsicament, doncs, era del sector primari, que era l'agricultura. Una agricultura que estava a la darrera tutelada per el convent de Sant Feliu i el Cabildo de Girona, i que progressivament es van emancipant i van anar-se formant masos, i eren masos que tenien o sigui, tot el cicle de producció pràcticament el feien dintre el propi mas. Tenien molí d'oli, tenien celler, tenien rebost per fins al punt que, com un mas era molt bo, se deia aquest mas només li falta un torròs de sal, perquè tot l'altre s'ho produïa ell.
O sigui, realment la gent d'aquí, perdona, Dani, no. es dedicava a la pagesia, realment, aquí, a l'agricultura.
A principis de segle, amb el progrés que hi va haver a Sant Feliu de Guíxols i Palamós en la indústria del suro i la indústria mecànica també, doncs els segons i tercers fills ja van anar a treballar a la indústria de Sant Feliu a Palamós, i això va portar també un cert progrés dintre del propi municipi, i es van fer fondes i altres activitats que van diversificar dependre només de l'agricultura.
Perquè la seva família des de quan viu a la Vall d'Aro?
Bueno, jo la meva àvia tinc pergamins de 1500, que era de Can Artigues, allà on, que després va ser el Paladiu. I de Can Riera està fet el 1878,
Què ha dit ara, que després va ser Can Paladium, que no ho hem pogut sentir?
Sí, no, Can Artigues, que era la casa de la meva àvia, doncs hi va haver una època que la gent de Madrid allà feia molts pecats, i els capellans ho vigilaven molt, i es van muntar un club que em deia el Primer, allà a la Cala Gogó, i, carai, a veure, els peixos grossos de Madrid, els marquesos de Villaverde i companyia, doncs la burgesia catalana d'extrema dreta també van anar cap allà, i se'ls va fer petit, i el meu oncle els va llogar a Mas Artigues, que el van convertir en una discoteca que va ser les primeres que va haver, que en deien Casa Vella. I el va fer, els jefes d'aquí eren en Terrés i en Vivó, que era un poeta i uns somiatruites de Girona, que és el que va fer el call jueu, va portar al davant. I des d'allà, doncs, va anar progressant aquesta discoteca fins que va venir en Buana, que la va convertir en una discoteca de referència i de fama nacional.
Sí, ara ja és el Paladium,
sí.
No?
Sí, el Paladium, sí, a mi també, recordo el Paladium, sí.
Totalment. Que si ara hi passeu, veureu...
De quan podíem sortir de festa. Robat...
Ah, exacte. Bueno, aquí vàrem tenir molta sort. Teníem un capellà, que li dèiem 100 quilòmetres, que era molt liberal, i no denunciava mai res. Perquè tinguem en compte que les monedes podien cacau d'ell a Espanya per la gràcia de Dios, i la gràcia de Dios era que els capellans tenien molt de poder. I després també aquí va presenjar un Fernando Rodríguez de Miguel, que va ser 30 i escaig d'anys subsecretari de Governació del Ministeri de la Governació de Madrid, i aquesta gent, doncs, eren molt bones persones i no es fotien en res, i aquí el que es podia fer al lloc, aquí ens ho deixaven fer, que era tenir menges obert.
Ah, clar.
Digues.
No, que dic que potser el Platja d'Aro que el coneixem, que coneixem avui en dia, també és molt gràcies a aquest capellà liberal.
Ah, sí, perquè abans, escolta, la que feies qualsevol cosa que es feia públic, doncs ja estava escardat. Ja eres enemigo del règim, rojo separatista, i ja s'havia acabat el carburo.
Sí, perquè és el que comentava... No... Sí, Emília, a banda de la nit de l'oci nocturn, que és el que comentava ara, també realment a Platja d'Aro una de les coses que fa que molta gent vagi cap allà és que els diumenges es pot obrir el comerç, també, i entenc que això també ve de lluny i que ve per tot aquest liberalisme que comenta.
Sí, aquest subsecretari, doncs, si arribaven a dalt de tot certes denúncies, perquè evidentment la competència no ho entenia, doncs ho arreglava com podia i anava tirant tots els dies de festa. Per això el lema era Platja d'Aro, 365 dies, que encara el tenim exposat a les entrades.
Sí, exactament.
El que vol que treballem-lo.
Sí, exactament. I en quin moment va començar a notar aquest canvi de viure tota la família i la gent del poble, de l'agricultura, el que tenim avui en dia a Platja d'Aro, que és aquest aquest turisme de masses?
El primer que va tenir una visió de futur va ser que li haurien de fer un monument com l'estàtua de Colón de Barcelona, va ser el senyor Encesa, que d'un penyal que estava pelat i que només hi havia quatre cabres pasturant, va aixecar Segueró amb molt de seny, i era un senyor que el preocupava molt, molt i molt el país, que el país creixés bé i sigués fructífer. El 79, quan vam entrar a l'Ajuntament, es va felicitar i ens va dir que, sobretot, invertíssim en intel·ligència, que era el més barat que hi havia, el producte més barat que hi havia al país. I ell, Segueró, va fer, va tenir Massó, Folguensa, i d'arquitectes, va agafar els millors arquitectes, i, bueno, i una mica el varen creure, per desgràcia, no varen seguir l'esperit del senyor César, però, bueno.
Vostè és exregidor de l'Ajuntament.
No, exregidor, em van fotre fora. Ah. L'any de... Sí, amb el 2004, em sembla que era... tres dies després de guanyar les eleccions, un ordre del meu partit va ser que em traguessin per indesitjable. Gràcies a Déu, perquè estic molt agraït que em fotessin fora, perquè, vist el que ha passat, val més no ser-hi.
Per què? Què ha passat?
Que, home, mira, que la cosa no és culpa dels polítics, podem, però les circumstàncies, hem posat els ous amb el mateix cistell que se'n diu, i ara el turisme doncs comença a fer figa i no tenim gaires alternatives per poder produir mitjans de vida i riquesa dintre el propi municipi. Ens hauríem de diversificar, oferir coses noves que en el planejament de 84 ja estava previst, però que la caciqueria i la gana dels que manen doncs els han anul·lades i ara fa que siguem pràcticament un mes dintre la colla.
Però per on ens podem diversificar?
Mira, o sigui, ara per exemple, jo de vegades veig la gent com compra, cada vegada fa servir més el calderillo, vol dir que el turisme s'ha parat, els sous no hi són, així és com a França poden pagar els establiments que no poden tenir obert, aquí ens trobem que tanquem i que Déu ens empari, la gent ha perdut la feina i ara no sabem com recuperar el poder adquisitiu de la gent que viu i treballa aquí al nostre país.
També és veritat que ara mateix, un any enrere, és difícil perquè tothom està així. Entenc que vostè el que comenta és més enllà d'aquest any de pandèmia. Perquè clar, aquest any ha estat difícil per tothom a tot arreu.
Les coses s'han de planificar a llarg terme i no hi ha una visió de futur. Està primera, perquè poder les noves inversions no serien massa rendibles, i segona, perquè la mentalitat està canviant de tal manera que hem passat a fer el que vulgueu, a ser massa estrictes. O sigui, les coses, si es fan bé, no s'han de poder fer, i ara hi ha masses oposicions i masses traves i masses punyetes que fan que l'iniciativa privada no existeixi i la pública no té gaire inspiració.
Però què s'hauria de fer? Vostè té constància de projectes que puguin estar bé, d'iniciatives privades, per on podríem anar?
Mira, per exemple, a Platja d'Aro, entrant per la Rodona de les Ovelles, que se'n diu, que és la principal entrada de Platja d'Aro, i anar a una macro instal·lació de llaure, que se'n deia, que s'hi podia fer de tot, menys residencial, precisament, perquè les 24 hores del dia hi poguessin haver activitat. Això s'ha anul·lat. La trama urbana que es va dissenyar en el Pla General del senyor Claret de l'any 56 era ciutat jardí extensiva copiada de Segueró, perquè vist l'èxit espaterrant de Segueró, no es va dir què, perquè hem d'anar a buscar res a fora. I es va fer una trama urbana amb uns carrers per cases, per zona residencial de baixa intensitat. Aquesta trama s'ha conservat, però hi havia una... O sigui, la llei deia que s'havia de complir, però el governador civil tenia una potestat que si un edifici o un projecte per les seves característiques culturals, socials i no tot el que puguis dir, el governador civil considerava que era bo per la ciutat, doncs ell firmava un decret i es donava permís. I sobre aquesta trama urbana de Ciutat Jardí hi vàrem començar a aixecar aquests gratacels espantosos que tenim, que a les 4 de la tarda ens deixen sense el sol d'Espanya.
És que això li anava a dir, realment a Platja d'Aro una de les coses, bueno, el canvi paisatgístic realment va ser molt important i es van construir molts hotels, serveis, cases just davant, a primera línia, just davant de la platja. Com, pels veïns, com va ser també aquest canvi?
Els hotels no se'ls pot climatitzar, els volums dels hotels, si hi passegeu, són dintre de tot bastant normals. El greu va ser que amb un solar s'hi podia fer un xalet, el comprava un mangant que tenia poder en l'administració i aconseguia que el projecte que li redactaven sigués qualificat. I tots aquests edificis enormes que tenim dintre del municipi són edificis singulares que s'utilitzaven per les qualitats urbanístiques, tenien tota classe de qualitats, que ja veieu quines són, i eren blocs d'apartaments que es venien ràpid, el benefici que generaven en el promotor era instantani i després el manteniment que s'espavilessin els copropietaris que adquirien. I això ha fet que, si és clar, aquest edifici s'ha anat degradant-se, l'oferta s'ha anat envellint i, bueno, i així estem. Ja.
Aquests edificis... També que... Digui, perdoni.
No, val a dir també que, per exemple, el senyor Tops, en l'urbanització Masnou, també ho va fer molt correctament, a pesar de que ara han vingut gent de l'est i han fet algun disbarat, però bueno. I després hi ha els Gou, que eren els amos dels supermercats Top, que també ha fet la zona comercial de Cines Òscar, que, bueno, que és una part del que havia d'haver sigut aquests equipaments singulars que havia de tenir Platja d'Aro, i que el treus a l'altre polígon que es havia de fer, doncs ha quedat allà on ha quedat.
Clar, vostè creu que aquests edificis, n'hi ha algun que hauria d'anar a terra o què?
Tu imagina't edificis que tenen 200 propietaris, com s'han d'anar a terra. Per exemple, a Sant Feliu n'hi ha un que està dintre la zona marítima terrestre 100%, allà al port, i un ajuntament va intentar tirar-lo a terra i tot i sigui en sol públic i allà està l'edifici, és pràcticament inviable, salvo que la degradació sigui tan greu, perquè ara, val a dir també, en honor del senyor César, que el senyor César tenia en pla convidat a la gavina sempre que volia, fins al punt que un any que els comptes li anaven malament va posar un lletrero que deia: a partir de la data tothom pagarà les consignacions i el gasto que faci dintre l'hostal, a excepció del senyor Pla. I ell, el governador civil, que després deia Victoriano que era censor, també el convidava sempre que podia. I va lograr convèncer-lo que entre ell i en Pla i uns quants més, que de convèncer-lo que aquell disbarat que es feia a primera línia de mar, sobretot, era una animalada i que ens portaria a la ruïna, i el governador va ordenar que fes va fer un decret que va dir que a partir de la data, no sé quina data és, en tota la primera mar de tota la Costa Brava només es podien fer edificis de 4 alçades, i això va evitar la disbauxa que hi havia i va donar-hi una certa ordre, i el pla general del 84 ho va acabar de perfilar, i fins ara a part de el que s'està fent, doncs és menys agressiu del que hi havia. Però a partir d'aquí, a mi un gran urbanista, que el senyor Ribaspiera, que es va fer les normes subsidiàries el 79, van dir que havíem d'aprendre a acceptar-nos tal com érem, i a partir d'aquí millorar. I doncs i és el que hem intentat fer.
Pel que està dient...
Però
perquè...
no s'ha complert el projecte. Digui'm.
Pel que m'està dient i pel que va dient vostè, escoltar una persona amb tants anys de vida aquí a casa nostra serveix per veure que les característiques actuals de Platja d'Aro, però que segur que si ho apliquéssim i anéssim a preguntar a Begú, depenen de moments concrets i de persones concretes que han lluitat o han treballat en una línia o en una altra, no? El creixement de Platja d'Aro, si no fos per aquestes persones que ara vostè deia, no tindríem la Platja d'Aro que tenim ara mateix.
És evident, o sigui, és una evolució que les generacions els deportem o per bon camí o per pedregal. I ara, en aquest moment, doncs no sabem portar pel bon camí. Tampoc puc dir que sigui pel pedregal, però la cosa se'ns està posant molt negra. Perquè si comença la pandèmia, s'ha acabat el turisme. I què farem? Haurem de tornar enrere.
Que ara sembla que, de cara a l'estiu, sembla que potser podem reviscular una mica, no?
Diuen, però veig que la cosa està molt greu, perquè ja aquest mes de febrer ha sigut el segon de mortalitat. Suposo que els polítics tindran prudència i primer és la salut. Però com posem calés a la butxaca perquè la gent es puja i corre, no? I això ja es veu encara més negre que la pandèmia.
Totalment. Jo, Emili, no volia acabar tampoc aquesta entrevista sense comentar que tota aquesta història que estem parlant està documentada en un llibre en el qual vostè també hi va participar, que es diu Abans que tot canviés, de Jaume Badies. Creu que és important mantenir viu el passat de Platja d'Aro perquè no s'oblidi i explicar tot això també que ens ha anat explicant avui al Supermatí?
A mi això em preocupa molt, no, moltíssim. O sigui, la història de tota la Costa Brava és exemplar en uns punts i és per no repetir en altres. Però això no recull enlloc. Ara amb el carai de sistemes informàtics i punyetes d'aquestes, no escrivim la història ni l'ensenyem als nostres nets, i tot això es perdrà i tindran treballs quasi bé com nosaltres per saber què feien els romans aquí, que hem d'excavar ruïnes que es trobin. S'hauran d'espavilar com sigui, perquè no hi ha constància de moltes coses que són experiències que els haurien de poder ensenyar a la gent jove, perquè no repetissin els errors que varen fer la gent gran i poguessin portar el país endavant amb honradesa, perquè aquí, tota la part mediterrània, per desgràcia, això de l'honradesa és una virtut que encara que la Iglesia Catòlica la predica, ningú la practica, o molt pocs la practiquen, i això és, o sigui, el programa de Platja d'Aro és la corrupció que hi ha hagut i que hi ha, doncs amb grups inversors i mafiosos que, aprofitant-se de les circumstàncies, era en marxa de la llei sempre, encara que després se'ls hi beneixi les infraccions, doncs estan actuant amb un benefici propi i en perjudici de la comunitat.
Però, Emili, això que comenta, perquè hem anat explicant una mica com ha canviat Vall d'Aro realment, aquesta evolució que ha viscut vostè mateix de l'agricultura al turisme, creu que ha sigut positiva pel municipi, al final, a banda de tot això que hem estat explicant, eh?
Evident, abans per 2 o 3 mil persones que vivien a tot el Vall d'Aro, doncs era una economia precària, i ara és una economia rica, gràcies a Déu va venir molta gent de fora a treballar aquí, i entre tots els que han vingut i els que érem, doncs tenim un nivell de vida acceptable, que esperem que es mantingui i vagi progressant, i tant els que es diuen Sánchez com els que es diuen Artigas, doncs vivim igual de bé i disfrutem, encara que ara sembla que collons aquests de Madrid, si ens poden enfonsar, tenen una alegria. És com un barco que la part de davant ha d'anar buiante i la de darrere ha d'anar carregada fent aigues per tots cantons. Tenim una idea de país que és un desastre. Hem de tocar els collons uns als altres en benefici d'uns altres. Que aquella desgraciada de Madrid va dir que Madrid era Espanya. Doncs ja està tot dit.
Avui al Supermatí, les 9 i 8 minuts, hem parlat amb un veí de tota la vida de Castell d'Aro, com ja hem pogut comprovar, que és l'Emili Riera. Emili, gràcies per passar avui pel Supermatí, que tinguis molt bon dia.
A vosaltres, perquè les opinions meves de vegades no agraden a tothom i no en tenen gaire.
No, gràcies, Emili. Agraïm el seu testimoni. La veritat.
Moltes gràcies a vosaltres. Adéu.
I mare, parlem la setmana que ve. Jo sempre et pregunto si ens quedarem a Platja d'Aro, que si Platja d'Aro, però vaja, no m'ho diràs, no?
Ens quedarem aquí. Platja d'Aro, Vall d'Aro, seguirem aquí.
Molt bé.
Sí, això ja t'ho avanço.
Doncs va, parlem la setmana que ve, que tinguis bona setmana.
La setmana que ve.
Adéu.
Igualment, merci, adéu.
Acabarem el supermatí d'avui fent un últim repàs a la previsió del temps que ens porta, com cada dia, l'Albert Aparicio.
Març comença amb boires i núvols baixos matinals en un dia on aquests intervals de núvols podran persistir bona part del dia i serà difícil gaudir d'estones de sol. A la tarda, vespre, no es descarta alguna gota o petit plogim. La temperatura mínima puja al voltant dels 6-8 graus, mentre que la màxima quedarà estancada al voltant dels 15-16 graus. Els propers dies continuarem amb estat de cel variable i algunes boires o núvols baixos matinals i també algunes estones més assolellades als migdies, amb temperatures sense gaires canvis.
Gràcies, Albert. Les 9 i 9 minuts, de seguida la millor música del món i a radiocapital.cat trobareu tota l'actualitat, tot el que vagi passant al llarg del dia a la nostra pàgina web. Que tingueu molt bon dia, tornem demà.